Jaume.
Va ser un gran desplegament. Jo crec que aquell dia ens vam despertar tots amb una espècie d'estat de xoc generalitzat. Jo no he viscut mai un cop d'estat, però la sensació era d'estar visquent no, en primera persona un cop d'estat, i per això la necessitat de la gent de sortir al carrer a defensar les institucions, perquè jo suposo que aquell dia també es van condensar moltes coses que ja veníem passant, portàvem molt temps, no?, que ens sentíem humiliats, maltractats, no? Recordem que veníem del tancament de les webs, de les entrades en els mitjans de comunicació, de prohibir actes, de buscar paperetes com si fossin armes de destrucció massiva. O sigui, veníem d'un context, els piolins que estaven vinguents, que estava molt carregat, l'ambient estava molt carregat, i crec que va ser com la tempesta perfecta, va ser com el preludi del que vindria després, però va ser també el final de tota una etapa de grans despropòsits jurídics i democràtics, no?
La sensació que queda des de fora, no ho vam viure en primera persona com tu, Jaume, és que aquell dia a la seu de la CUP potser es buscava un enfrontament físic, si hi haguessin aldarulls.
Sí, quan veus un desplegament tan ostensible i tan desproporcionat, és veritat que el primer que et ve al cap és això s'està fent per provocar. I, de fet, algun dels protagonistes ho deia. No caigueu en la provocació, que això és el que estan buscant, una excusa per poder carregar i poder intervenir. No els donarem aquesta excusa. En l'ambient es respirava això, es respirava por, es respirava moments, hi havia moments també d'alegria, en general tota la ciutat. Jo crec que hi ha una barreja de sentiments aquell dia, d'anhels de llibertat, d'esperança, barrejats amb por, amb indignació, i vas passant per diferents fases al llarg del dia, no?
Jaume, la gent anava amb clavells... I cantava. I els dies anteriors, recordeu això, tot allò de on estan les paperetes, hi havia una certa alegria, i fins i tot quan van arribar els piolins, hi havia un cert, diria, bon humor. És a dir, hi havia una possibilitat de guanyar fent les coses pacífiques. Va ser quan van empresonar els Jordis, quan tot va canviar, perquè mentrestant, bé, quan van entrar i quan vam saber també allò del cotxe amb les armes, que llavors allà ja va ser quan tothom va pensar que allò era una trampa. Però abans, al matí, la gent, deien aquestes senyores que cantaven el Virolai i anaven amb clavells i deien votarem. Estava tothom molt content encara.
Sí, amb això que deies del clavell, m'ha recordat una escena que ara han passat tantes escenes que se'ns n'obliden moltes, no? M'ha vingut una al cap, que era la d'aquell mosso, aquella gent dels Mossos d'Esquadra plorant, sí, no?, amb llàgrimes als ulls, abraçant-se un manifestant. I aquesta és una imatge molt de la revolució dels clavells portuguesa, no?, del Popolo, no?, que mai ordena. Jo aquella imatge ara m'ha vingut a abocar els clavells, m'ha vingut perquè la noia portava un clavell, i llavors de repent va haver aquella abraçada que jo crec que sintetitza molt també l'esperit d'aquells dies, no?
Avui hem llegit una entrevista que fan a Jordi Sánchez, en què diu que ell, si tornés enrere un any, faria el mateix. Tornaria a cridar la gent que vingués a manifestar-se de manera pacífica a les portes del departament. Vostès, que van tenir papers diferents aquell dia, haguessin canviat alguna cosa, sabent com ha anat tot plegat, d'aquell dia, del 20 de setembre?
Sí, jo he fet el mateix, però no tenia responsabilitats que tenia el conseller, no?, en aquell moment. Però
faig la pregunta diferent. S'hauria d'haver fet alguna cosa diferent, o es va fer el que s'hauria de fer?
Jo crec que sí, que es va fer... Va ser tot molt espontani, tot i que es va demanar... Va ser molt espontani, però es va demanar autorització per fer la concentració, que això s'oblida, és una manifestació autoritzada. Ho dic perquè des de la mentalitat del jutge de Llarena que parla de rebel·lió, les rebel·lions no es fan amb autorització, vull dir, i ni es fan amb castellers, com hi havia aquell dia castellers, de forma festiva, no? I estic d'acord amb el que deia el conseller. Estan a la presó no pel que van fer aquell dia, sinó per qui eren i qui són. I realment, i estic d'acord amb el que diu l'Empar, que allò va ser una trampa. Perquè era evident, allà es va començar a construir la conspiració policial, judicial, de la violència, que és el que els hi faltava.
La paraula tumultuari que va començar a sortir l'endemà.
Perquè quan tu utilitzes el recurs de la violència és molt eficaç per anul·lar a un adversari polític, perquè el que fan és, primer, ocultar l'enorme violència que hi ha darrere de les protestes, l'origen de la... i d'alguna forma desviar l'atenció, no? I aquell dia es va començar a construir aquesta estratègia, i era la violència, com que no hi era, se l'havien d'inventar per poder aplicar la plantilla Javier Zaragoza, que és el gran responsable, un dels grans responsables de tot plegat, no? El fiscal de l'Audiència Nacional i després del Suprem, va per aplicar la plantilla del País Basc, els hi faltava el que hi havia al País Basc, la violència, i per tant se l'havien d'inventar, i van construir-ho a partir de la imatge aquella del cotxe. Jo crec que el cotxe I està en la consciència, quan tu vas a la resta de l'Estat, et parlen del, de la imatge del cotxe, està molt present. Jo els cops que he anat a veure'ls a la presó i he hagut d'agafar un taxi, sempre em parlen d'aquella imatge. I aquella imatge és la que van construir mediàticament.
Com si destrossar un cotxe o 20 fos motiu de presó. Que això també s'oblida molt sovint. Bueno, és que el... No van destrossar cap cotxe ells, però destrossar 20 cotxes és presó.
El Llarena ho va comparar, no sé si us en recordeu, sí, amb un segrest d'un cotxe amb dispars. Va fer una comparació
sí,
molt
França,
maldestra.
Sí,
de França.
Sí, clar, perquè, sí, va dir, a França van tancar una persona a la presó per cremar un cotxe, però és que hi havia una persona a dins.
Mm. El Xavi Barrena, que va ser Arrimadas, qui va fer aquesta...
Sí, l'Arrimadas, perdó, sí.
Jo crec que també...
No, però una resolució judicial també
sí,
és una comparació.
Sí, parla de que la mobilització que hi havia fora era equivalent, no?, a fer dispars a l'aire. Sí, sí, fer trets a l'aire, no? Disparar a l'aire, perquè també és intimidatori. Mm-hmm. No?
Deixem preguntar-li pel tema del dia. Han aparegut aquests e-mails que denoten l'opinió personal de jutges. Hem sentit com les associacions de jutges li treuen importància, diuen que és una opinió personal, i també hem sentit com Mercè Comas diu que a ella li consta, sap qui són els jutges que han fet aquests comentaris i que són jutges que no s'estan encarregant de casos del procés.
Jo crec que va més enllà de la qüestió de l'independentisme. De fet, fa molts anys que alguns venim denunciant, no? I ha fet falta que passi el procés perquè altres se n'adonguin compte de quines són les lògiques o les dinàmiques sota les que operen molts jutges a l'Estat espanyol. I jo crec que posa de manifest doncs, un fet que és molt evident, no? Que el poder judicial a l'Estat espanyol s'ha construït sobre els ciments del franquisme i empaltat d'una certa cultura, no? de l'anterior règim, no? I, de fet, la majoria d'ells pertany a les classes socials més conservadores, no? I amb això el que vull dir és que a vegades ens hem fixat molt en el procés, amb els actors polítics, i li hem donat poca importància a el que és l'aparell judicial. Ara hem vist després la importància que tenen, no? Perquè és veritat que el Suprem, el Tribunal Suprem, si ha fet tot el que ha fet, en part és una prova de que era lo suficientment dependent del poder polític per iniciar la causa general que va iniciar, però lo suficientment autònom, com a modo de Frankenstein, com per impulsar-la amb els seus propis criteris. I crec que molta gent ha descobert això, no? O sigui que des del despatx del Tribunal Suprem s'estava governant aquest país i han passat coses que tenen que veure doncs, amb moltes assignatures pendents de l'Estat espanyol amb la democràcia, doncs per això, perquè no es va fer una depuració en el seu moment, igual que tampoc es va fer la policia, igual que hi ha policies que eren torturadors i que van seguir en exercici, també hi havia molts jutges que a través de la toga cometien delictes i no es va purgar. I aquest és el poder judicial que tenim, i acabo amb aquesta idea. El Suprem, hi ha hagut gent doncs, que va accedir al càrrec jurant als principis del moviment o que ha manifestat la seva simpatia al cop d'estat o la seva antipatia a la llei de memòria històrica. Aquesta és la gent que tenim, i per tant no és només un problema dels independentistes, sinó que és un problema més general de democràcia.
Doncs és l'opinió del Jaume Asens d'aquests correus que s'han filtrat avui a través del Món.cat i el Diario.es, que són els dos mitjans digitals que avui han expressat aquest titular al Món.cat de la por ello judicial, amb aquestes opinions personals de diferents jutges. Ens diuen que una minoria, però això no, ens hem de creure, que és una minoria els que han fet aquestes declaracions.